La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que, si tan difícil és saber què va ser primer l'ou o la gallina, ho tenim igualment cru saber qui va ser l'inventor o inventora d'aquest plat que ha esdevingut tan popular que alguns l'han qualificat la truita de patates com la reina de l'alimentació humana? L'ou ha estat segurament un dels primers aliments de l'home, ja que és un ingredient que porta al nostre organisme una gran quantitat de vitamines. Però no discutirem si la truita de patates va néixer en una casona navarresa a principi del segle XIX, una mica per casualitat, a mans d'una cuinera que va voler acontentar el general carlista Tomàs de Zumalacárregui, oferint-li l'única cosa que tenia a casa, ous, patates i ceba. O si ja apareix als apunts de Francisco Martínez Montiño, cap de cuina dels Àustries Felip III i Felip IV, que a més va escriure el llibre de cuina Arte de Cocina, Pasteleria, Bizcotxeria i Conserveria de l'any 1611. Sigui com sigui el seu origen, és cert que la truita de patates va arrelar d'una manera tan contundent que se n'han fet moltes versions. Tantes versions i tantes maneres de fer una truita com records hi haurà per tot el territori. I com que els catalans som gent de gana i hi ha gent que diu que pensem en menjar fins i tot quan no mengem, li donem una gran importància a tot el que es refereix a la gastronomia. Tant que moltes costums tenen coses de menjar com a ingredients principals. I és que la truita de patates és segurament una de les primeres receptes que ens va deixar fer la nostra mare quan érem petits o quan ja vam marxar de casa. Sigui com sigui, comencem per bons ingredients. És a dir, per uns bons ous, per una bona ceba, per una bona patata i per un bon oli! Verge extra! Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
És que al teu costat no hi ha res que em faci mal.
Una fonda on tots hi sou molt benvinguts. Tothom, 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 com diu aquella poesia. Avui, per començar, la nostra... què? Sí, no? El nostre pica-pica de tota la vida, clar que sí, amb la nostra melmelada, amb la nostra guia Virgínies, i després un reportatge. Avui anem fins a la terra ferma, anem fins a aquella terra que fa olor de préssecs, de figues, i fa olor de peres, de la pera de Lleida. I a més, no ho farem només amb en Gerard Pujol, que és el president de la Denominació d'Origen Protegida Pera de Lleida, sinó que també anirem a buscar un cuiner d'aquells que et fa pujar l'ànimus, com diuen. Sí, en Joel Castanyer, de La Boscana. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I amb aquesta sintonia tan dolça volem saber avui quina és la melmelada preferida d'un dels flequers més eixorits de Catalunya. Jordi Morera, bon dia.
Com anem? Bon dia, Pep.
Molt bon dia, Jordi Morera, que és forner de l'Espiga d'Or d'aquesta fleca de Vilanova i la Geltrú, el país d'en Pere Tàpies, Jordi?
I tant, el tenim sempre al record.
Escolta'm, Jordi, quina és la melmelada preferida d'un home com tu, que remen entre pans tot el dia?
Doncs quan em vas dir, et preguntaré això, vaig dir una volta, nosaltres fem moltes marmelades, a més les aprofitem habitualment pel croissant, fem uns croissants de temporada, ara mateix estem fent el de pinya i llima, que és pel principi d'estiu, que a mi m'encanta, és més cítrica, molt fresca, i estem començant a fer la dels préssecs, ja tenim uns préssecs boníssims de temporada, i l'estem a començar a fer. Però a més, dic, val, més enllà de les típiques de fruites, com podien ser aquestes, que les combinem amb dolç, amb croissant, nosaltres també treballem molt el sàndwich i fer entrepans així molt, molt ben parits. I en tenim una, i una volta dic, home, i tant, hi ha una que a mi m'encanta, que és una marmelada de tomàquet amb la que fem una vinagreta. Fotem marmelada de tomàquet amb vinagreta, això l'acabem al final amb un pa de xapata, de cereals, una miqueta de formatge brí, fotent inclús una miqueta de mango. Bueno, és un contrast, que és una manera de posar el tomàquet a l'entrepà mitjançant una marmelada.
Carai.
Mola, eh?
Home, mola. Mola, tot i que si ara em fas triar aquesta hora, mira, avui, no sé per què, triaria el croissant de préssec. Que això també és... Ha de ser molt divertit, eh?
Molt. A més, quan el menges fem també un crumble també de cítrics, que li dona una miqueta de contrast, no? Perquè els préssecs ara els busquem ben madurs, ben dolçots, perquè intentem baixar molt el sucre, fem marmelades on notes molt la fruita, que no siguin molt dolçotes, no? I al final té un crumble cítric que et dona aquell cruixent i aquell punt diferent, no? Per intentar que la gent la marmelada, com diem, la vegi d'una manera de menjar una fruita diferent, no tan ensucrat.
Clar, i vosaltres també heu de tenir en compte una cosa, que clar, no és el mateix, per exemple, com deies, posar la melmelada al damunt d'un tall de pa, que posar-la dins d'un croissant que, a més després s'ha de coure, no?
En aquest cas ho fem després.
Ah, molt
això
bé.
Sí, els tenim cuits, perquè en el forn també reaccionaria diferent, i la posem després, igual que fem el topping per sobre amb el crumble o amb el que sigui, amb el cruixent que sigui. I és després, sí.
Doncs Jordi Morera, moltíssimes gràcies. Et desitgem que passis un bon estiu i a veure si alguna estona d'aquestes t'atances per aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Ja ho sabeu, que em teniu quan vulgueu i recordeu tots, menjar bon pa, que això és molt important.
Exacte.
Bon
fet i llevat a poc a poc.
Això mateix.
Gràcies.
Una abraçada.
Que vagi bé.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ara és el moment de la Guia Virgínies de la cuina catalana. I és que, com ja ho sabeu, cada estiu estem aquí, cada dia, que fem programa buscant indrets de la cuina catalana. I un d'aquests restaurants que ja hi és, i és que aquesta setmana ens tindrem una setmana especial, perquè no seran gastrònoms els que ens diran quins són els restaurants que ens anomenen, sinó que seran els propis cuiners. I hem anat a buscar a un cuiner que ja està aquí a la guia de la Gran Guia Virgínies de la Cuina Catalana, ja que el restaurant Cal Arminda de Port de la Selva ja hi és des de l'any passat. Pere Plandecomà, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta'm, què? Com va aquest estiu cap aquí a Cal Arminda?
Home, doncs bé, il·lusionats, esperançats i, bueno, amb una bona proposta de cuina marinera.
Escolta'm una cosa, aquest any què és més? És més any d'arrossos, més any de fideus, més any de suquets?
Doncs et diria que més d'arrossos i d'una bona proposta de peix i marisc.
Clar, hi ha una cosa important i és que quan li diem als gastrònoms no tenen restaurant, però aquesta setmana volem fer una cosa especial i volem que sigueu els propis cuiners els que ens doneu un nom, que ens doneu un restaurant perquè pugui entrar aquí a la guia, a la nostra guia, la guia de la Fonda. Quin restaurant hi posaries, Pere?
Doncs mira, no em costarà gaire, hi poso els pescadors de la família Ponset.
Els pescadors de Llançà?
Exacte, els pescadors de Llançà, sí senyor.
Gran lloc, un lloc amb història i un lloc que té solera. Què s'hi pot menjar aquí, els pescadors de Llançà?
A veure, s'hi menja molt i molt bé, des d'uns entrants, uns plats per compartir, sempre amb un focus de cuina marinera, els arrossos, la llagosta per descomptat, i un dels plats, un dels clàssics que a mi em té el cor robat és el suquet que fa en Lluís, que ja el va aprendre, que és una herència doncs, de la gran maestria del seu pare, i un dels grans plats recomanadíssims del restaurant.
Clar, perquè suquets sembla que tothom fa suquets, no? Des del nord fins al sud, a tota la costa catalana, però jo et podria dir que no, cada poble o cada pescador té el seu secret, no, amb el suquet?
Sí, és així. Cada cuiner, allò que es diu que cada maestrino, cada maestrillo tiene su librillo, jo estic encantat, m'agrada molt com els fan els pescadors, com el cuina en Lluís. ja des d'un punt de vista de la senzillesa, no? Com la senzillesa unida amb la cuina tradicional i amb un molt bon producte doncs pot donar un plat com aquest.
Una altra cosa important que deia són els arrossos, no? Tu que t'agrada molt els arrossos i aquí a Cal Armin de Port de la Selva i en fas una bona colla, en Lluís també, sobretot el de cabra de mare, no? Amb panxeta.
Sí, la cabra és un dels grans productes d'aquí de la Mar d'Amunt, d'aquesta zona, i especialment és un producte doncs, que és molt i molt bo, que fa un caldo, fa un brou, i com a producte i amb aquest brou doncs, es pot elaborar un arròs molt, molt, molt gustós.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per entrar al Pescadors de Llançà, a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana, Pere Planagumà. Merci.
Gràcies a vosaltres, Pep.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Doncs vinga, ja hi som. Ens han fet caminar una mica, però tenim aquí uns camps espectaculars i m'han dit, tu mira, entre línia d'arbres i línia d'arbres que trobaràs aquest home. Mira, ja el veig aquí. Home, bon dia, Gerard, què tal?
Hola, molt bon dia, què tal?
Ets la pera, no?
Bueno, en principi sóc el president de la denominació d'origen Pere de Lleida, sí, sí.
On estem exactament?
Bueno, estem en un bancal aquí, en aquesta zona els diem bancals, de llimonera, una llimonera que té 45-46 anys i que són els sistemes que plantaven els nostres pares al seu temps. La llimonera és una de les varietats de la denominació d'origen que és autòctona, fa molts anys que està establerta a la nostra zona.
Clar, tu això ho dius molt ràpid, però jo, quan he vingut cap aquí amb el cotxe, que he anat fent aquest primer carretera, després camí, i ara ja no era ni camí, però he vist molts camps diferents d'arbres fruiters, també hi ha préssecs per aquí, i n'he vist algun que ja no sé per què serveix, perquè ja no hi havia ni arbre ni fulles gairebé, altres molt petits, i tot això és el que avui m'agradaria que m'expliquessis, perquè a Lleida, a part, diguem-ne, de préssecs, a part de figues, a part de bona cuina, a part de cargols, també hi tenim la pera de Lleida.
Sí, bueno, la pera, són tres peres, eh? Podem parlar de tres varietats de peres a la denominació d'origen, que és la llimonera, que és la que estem ara en aquest camp, després hi ha la blanquilla, que és una altra varietat del mes d'agost, i després hi ha la conferència, que és l'última, que és aquella que trobem tot l'any als lineals. Quan me dius això, bueno, és com tot, no? L'agricultura té una evolució, estem en aquest camp que he dit jo que és dels nostres pares, però el que estem plantant nosaltres no deixem de viure dels quilos que collim i ha evolucionat els sistemes de formació. Avui en dia es planten més juntets perquè en dos o tres anys comencis a poder collir alguna fruita, mentre que abans els nostres pares tenien més temps, no? Abans el temps anava més a poc.
Però vols dir, perquè això sempre ho es diu, però a veure, el temps dels teus pares el dia tenia 24 hores també.
Bueno, però la gent no corria tant, no? Vivien més pausats o més tranquils.
I atrapaven més coses, eh?
Bueno, sí, sí, però la seva vida. Ara estem muntats en un món que tot és a correcuita, tot s'ha de fer al moment. Però, bueno, estem parlant de productes de que tenen el seu temps. És un cicle de tot l'any i això fa de que els pagesos visquem la vida, com se diu, a nivell de la natura. Tenim des de la floració, després tenim quan se cull, després saltem a la tardor la caiguda de fulles, després saltem a la poda per optimitzar la nostra producció. I nosaltres, com a pagesos, estem visquint el temps, és a dir, la vida real. Ens llevem al dematí de sol a sol, una miqueteta, i fem la nostra... Continuem una miqueteta com els nostres pares, però una mica més de pressa.
I en aquest camp de pera llimonera, aquí ja no hi són.
No, aquestes llimoneres es van collir fa 15 dies. Bueno, de fet, quan van estar en un moment òptim de sucres i de duresa, perquè pogués arribar al consumidor, i és una varietat de que ara és la que pots trobar en producte fresc d'estiu. És a dir, direm que la llimonera és una fruita de temporada.
Per què aquest camp és diferent de molts camps que he vist passar per aquí? És a dir, què tenen aquests arbres que van plantar segurament els vostres pares de diferent als que planteu ara?
Bueno, senzillament és la facilitat de collita i la manera d'entrada de producció. Un camp d'aquestos, els nostres pares, quan esporgaven una esporga curta, molt acurats, i tardaven al millor 5 o 6 anys a començar a produir peres amb certa productivitat. Avui en dia estem plantant intensiu, amb arbres molt junts, carrils molt estrets, i amb una branca o dos, la qual cosa té un creixement molt més ràpid i entra en producció una mica més aviat.
Aquí veiem arbres que deuen fer 2,5 metres, més o menys alçada, que cada un deu tenir doncs, 3 o 4 branques, diguem-ne, allò grosses, per principals, no? Les mares es diuen.
Sí, les mares, se diuen les mares. Tot, és a dir, sempre hi ha un tronc principal i des d'aquest tronc principal surten branques. Aquestes, que són normalment les més grans, són les mares, diuen les mares, i després hi ha les submares, que són les altres branquetes petites, que són normalment aquestes mares són l'estructura, que és la que aguanta l'arbre, i després les submares, que són les que fan el fruit, les productores.
Quantes peres podia arribar a tenir un arbre com aquest fa 15 dies?
Has de pensar que un arbre d'aquestos pot oscil·lar entre els 40 i els 70 quilos per arbre. I això, si parlem que una llimonera pot pesar 200 grams o 170, doncs parlem de 5 peres, doncs mira, 5, com ho diríem això, 5 peres, 5 per 4, 20, 200 peres.
Déu-n'hi-do, bueno. Clar, aquí hi ha una cosa, i és que aquests arbres, com dieu vosaltres, cada vegada els modeleu més perquè sigui més fàcil collir, perquè madurin, diguem-ne, millor i més regular totes, no? Perquè aquest arbre, si el deixessis fer, aniria creixent, i les de dalt, una grua, no?
Sí, els arbres creixen, és un ésser viu i va creixent, i això ho regulem amb la poda. Amb la poda busquem l'optimització del fruit i on s'ha de fabricar el fruit per l'any següent. Sí que és veritat de que les formacions d'avui en dia se fan molt més planes, per què? Pels costos de producció, evidentment, a l'hora de collir, a l'hora de fer un maneig, i després, com t'he dit abans, l'entrada de producció. Menys mares, l'arbre reparteix la força en menys mares, i llavors, a partir d'aquí, entres en producció més aviat.
Això és una d'aquelles coses que a vegades a casa, o quan un, diguem-ne, comença o es fa un petit hort, no? Són aquelles coses que a vegades no entenem, no? És a dir, és el fet de poder, diguem-ne, dividir una miqueta la plantació perquè aquella planta dongui menys, però que dongui més gran, no? o que dongui més i que dongui més pel fruit i no tant per la fulla, no? A vegades ens pensem, jo l'altre dia em va passar a casa amb un roser fa unes setmanes, que em van dir, no, si els pots tallar, si no, això l'any que ve no et dona roses, no?
Bueno, una de les característiques per la qual som d'os, i una miqueta tot enllaço amb això d'aquí, és perquè tenim el clima que tenim. És evident que a l'estiu tenim un sol, bueno, ja ho veus, el temps que som, la calor que fa, després a l'hivern tenim un clima molt fred, i això fa que la fruita, en aquesta zona, per això som la d'O, tingui més sucres i agafi el que és una expectativa que és la idònia.
Escolta'm una cosa, a veure, tenim aquí l'arcolina. No. Quines
Llimonera,
això és veritat, llimonera. Quines característiques té aquesta pera llimonera?
Aquesta direm que és una fruita de temporada, té un gust dolç, has de pensar que nosaltres quan calculem la dolçor parlem de brics, i és una pera que es cull a partir de 12 graus bric, és a dir, que ha de tenir el seu sucre, té un gust, com ho direm, granullós, amb boca, amb molta aigua.
Ideal per ara que, mira, jo ara ja em fotria un parell. Sort que les has guardat ja aquestes, perquè, escolta, Déu-n'hi-do. La pera arcolina i la blanquilla, quines característiques podrien dir que tenen? A diferència, per exemple, d'aquesta. Perquè aquesta sí que és molt estiuenca, fa passar molt la set, i les altres dues?
Nosaltres dintre la DO tenim la blanquilla, que és una altra pera d'estiu, que es cull a principis d'agost, que és la de tota la vida, també. Estem parlant d'aquestes dues varietats de tota la vida, i que estan instaurades al territori des de jo, les he vist tota la vida, i els meus pares també. I la diferència que podríem dir amb l'arcolina és una varietat també instaurada, però que ve que l'arcolina és més fina, és amb una pell més fina, un pelet més delicada en aquest sentit, de produir.
Després anirem a veure a un dels grans cuiners que teniu aquí a les Terres de Ponent perquè ens faci una miqueta de cuina amb cada una de les peres que hi ha. Clar, hi ha una cosa important, sempre parlem amb la pera, no?, que és el rosetting. Què és el rosetting?
Bueno, el rosetting estem parlant de la tercera pera de la denominació d'origen. El rosetting és una característica que té la pera, amb la qual la majoria de les vegades indica el sucre que té. No és del tot cert, però real, és a dir, se busca una uniformitat amb rosetting perquè és el que el consumidor coneix. I és això. Sí que és una pera que fa molts anys que està instaurada aquí, però no és autòctona d'aquí, sinó diem que és autòctona dels països de més al nord.
Gerard, i aquestes peres que hi ha d'aquí a l'altre costat del camí?
Bueno, aquesta és la Conferans, és la tercera pera que tenim nosaltres com al Consell de Denominació d'Origen Pera de Lleida, i és la que es cull ara. Mira, aquesta d'aquí ara comença a estar al moment òptim, l'altre dia vam venir amb els pèrits i la vam estar punxant i donava, i el sucre també està donant, i ara serà quan comencem a recollir-la. És una pera, com ja veus, amb rosetting, verda, una miqueta allargada, xula, sí, molt dolça.
Però què vols dir, molts pèrits? Que com si tinguéssim un accident venen ells a certificar que la pera té el sucre que ha de tenir?
El que sí que està clar és que nosaltres, a l'hora de collir, busquem els valors òptims perquè aquella fruita arribi al consumidor amb les màximes condicions. I què es fa? Se mira el sucre, que és una miqueta del que abans havíem comentat, i després se mira la duresa de la pera per la conservació, ja que parlem d'una pera que la pots trobar durant tot l'any al mercat.
Escolta, d'aquestes tres varietats de pera, diguem-ne, primordials de pera de Lleida, tu, com a Gerard, com a pagès, tens una preferida? És a dir, si haguéssim de fer un pòdium, tu què triaries?
Ostres, m'ho poses molt difícil. Jo et diré les tres. Evidentment, cadascú té la seva època. Ja, com ja hem parlat abans, la llimonera crec que és d'estiu, és ara moment òptim, agost, setembre, octubre. Després podríem saltar la blanquilla, que és una pera més fineta que la podem allargar fins Nadal, amb la qual és molt bona, és exquisita, i després ja podem saltar la Conference, que és una pera de més llarga conservació que durant tot l'any la pots trobar en condicions bones. Jo crec que la denominació d'origen té una, com se diu, té tot l'any complert amb un producte d'alta qualitat.
Escolta, hi ha una cosa que m'has d'explicar, que hi ha una cosa que no ho sé, i jo no sé si també ho dieu així. Nosaltres, a vegades, alguna pera blanquilla trobes que de dintre és una miqueta negra, i nosaltres li diem que és lloca. Li dieu també vosaltres?
Sí, nosaltres també és lloca. Jo me'n recordo que amb el meu pare, quan teníem blanquilles, ara les teníem a les ribes, aquí en diem als ribes, i eren uns arbres, com abans has comentat, que feien 5 metres d'alçada i tot això. I quan buscaves, collies al millor varietats més tardanes, passaves i resseguies les que hi havia. I si eren molt madures de dintre, perquè quan se tornen de dintre és perquè ja estan molt més que de madures, les trobàvem. Sí.
Tot aquest estiu a la Fonda hem estat cap allà a l'Empordà, a Pals, amb en Llorenç Frigola, que precisament en Llorenç és el president de la DOP Poma de Girona, a l'IGP, perdó. I hem vist que algunes pomeres tenien xarxa perquè no hi hagués pedra i tot això. Veig que aquí sou molt valents, no en teniu.
No, sí que en tenim, però estem en una plantació molt antiga, la qual cosa avui en dia les que s'estan plantant, sobretot amb conferents, ja s'estan fent totes amb xarxes. Si t'hi fixes, a l'altre costat de camí ja n'hi ha una que està amb xarxa.
Escolta'm una cosa, Gerard. Aquest parés que hem vist abans, els del teu pare, quina edat tenen?
Aquestes d'aquí, aquesta llimonera que estem veient ara, tenen 45-46 anys perfectament.
I aquestes Conference?
Aquestes ja són, si t'hi fixes, aquesta palmeta, que és recta, és molt plana, aquesta deu tindre 20 o 25, i si t'hi fixes, aquí al costat n'hi ha una de recent, que està feta d'enguany, i ja t'hi fixaràs que són uns arbrets molt petitets que estan començant. Si d'aquí 4 anys tenim la sort de tornar-nos a veure, ja veuràs quines peres més boniques que hi ha.
Sí, ara avui en dia, si jo planto un camp de perers, en 4 anys ja puc collir peres.
Sí, en 4 anys començaràs a collir alguna pera amb les plantacions que s'estan fent avui en dia, sí.
I quina és la màxima esplendor d'un perer d'aquests que feu ara?
Els perers arriben avui en dia al màxim esplendor entre els 7, 8, 9, 10 anys. La vida d'un perer és més llarga que la d'altres fruites, però considerem que a partir del 6è, 7è any comença a estar en plenitud.
Escolta'm, Gerard, quantes famílies aquí a Lleida, feu pera, cultiveu la pera de Lleida?
Bueno, quant a famílies, en general segur que moltes, però amb la denominació d'origen l'últim dia vam estar comptant entre 170 i 180 famílies que fan d'EO.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, amb un total de 500 i pico hectàrees, sí, sí.
Clar, jo aquí m'imagino que hi ha molta feina, perquè, clar, amb aquest camp que hem vist al principi, més que amb aquest altre que estem aquí, que és molt més fàcil i arribes a tot, no? Però això suposo que s'hi ha d'arribar, perquè al cap i a la fi, sempre a la cuina, per exemple, parlem de, o qualsevol empresa, de rendibilitat, aquí també hem de parlar de rendibilitat.
Sí, sí, però això s'està canviant els models, però, bueno, tenim aquesta plantació que avui en dia encara produeix una quantitat coherent de fruita, la qual cosa és una inversió gran tornar a canviar això, i mentre l'arbre és productiu, els mantenim.
Hi ha una cosa important, i és que aquest estiu, una altra vegada, hem hagut de parlar, diguem-ne, del problema que té la pagesia, que és amb el preu a vegades que es paguen les coses, no? Ho hem pogut veure, per exemple, en el preu de la llet. Vosaltres us... Mira, ara ve un tractor, acaba aquí. Vosaltres us sentiu, diguem-ne, la pera de Lleida, us la sentiu ben pagada?
Bueno, això és el dilema de sempre, que és ben pagat o no, que és mal pagat. Creiem que la denominació d'origen avui en dia té un valor afegit, a més venem territori, som, ja us hem dit, les famílies, és territori, és sostenibilitat, estem mantenint els pobles, territori, és el que us dic, proximitat, tenim tots els factors que fan que sigui una gran fruita.
Gerard, tu si no haguessis sigut pagès, en què haguessis sigut? Què vas estudiar?
Ostres, no ho sé. No m'ho he plantejat. De petit sempre dia que volia ser, com se diu allò, bomber o policia, però ser pagès ve d'ofici, ve de casa, ho has d'haver viscut. No vull dir que hagi de ser sempre així, però és així, ho has d'haver viscut tota la vida, és treballar, és una vida.
Hi ha gent jove aquí a Lleida, aquí a Corbins, que es vulgui dedicar a la pagesia?
Bueno, de fet és un factor que va a la baixa. Evidentment no deixa de ser una feina dura, tot i que la professionalització del nostre sector és àmplia i s'avança molt, però avui la majoria de la gent vol anar de vacances a l'estiu, vol anar a la platja, i quan tu et dediques a la fruticultura no tens aquests privilegis i aquestes ocasions. Jo, per exemple, personalment treballo de 12 a 16 hores cada dia, sí que ara és el moment més de més feina, perquè és el temps que estem recollint, i això... però pel demés, bueno, la resta de l'any pues, no és tan exigent com a l'estiu. Però sí que és un ofici, igual que molts altres dedicats al camp, que ha perdut un gran valor. O la gent... És a dir, la majoria de la gent quan va comprar, jo crec que hauria de buscar el sentit que té el producte que compre. I jo crec que avui en dia comprant denominació d'origen compres territori, mires de que la gent se quedi al camp, que els pobles se mantinguin, que les hortes de les nostres comarques i dels nostres pobles se mantinguin, que no s'abandoni tota aquesta zona, perquè si no podem parlar que si no hi som nosaltres, segurament hi haurà altra gent o potser no, però els pobles perdran gran part de la seva població o de la seva energia. Vaja.
Mira, jo no m'imagino estar en aquest indret on estic ara, ple de presseguers per una banda, de molts i molts i molts i molts de parers. No m'imagino que totes aquestes famílies que viviu de la pagesia i que cultiveu aquest territori que tenim i aquest paisatge, algun dia decidiu fer com, no sé qui d'allò, però he vist un camp petitet, per sort petitet, de parers ben despullats, sense una fulla, sense una pera. Què li ha passat a aquest? L'hem de transplantar o...?
Bueno, doncs és un senyor que durant molt temps els preus de la fruita no van acompanyar i va decidir anar a provar amb altres feines, igual com abans amb la mateixa pregunta que m'has fet, l'envelliment al camp és un fet, i segurament moltes d'aquestes hortes que tens avui estan en mans de gent que tenen 60, 62, 63, 64 anys i no tenen relleu. I què passarà? No ho sé. És difícil de dir-ho cap a on va, però amb això, des de la DO, i tornem a repetir, consumiu producte de les denominacions d'origen, que és molt important perquè manteniu el territori i manteniu que la gent apreci allí on viu i el lloc on treballa.
Doncs mira, jo crec que una de les millors maneres de divulgar, defensar el territori i la vostra feina és precisament anar a cuinar. Per tant, me'n vaig a buscar un bon cuiner, molt estrellat, que teniu aquí a la comarca de Lleida, perquè ens cuini com a mínim una recepta amb cada una d'aquestes tres peres que teniu.
i bones que les fa. Ja t'ho dic jo, prova-les.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Gerard.
De res, a disposar.
Tal dit, tal fet, doncs ja hem arribat aquí a un restaurant estrellat de les comarques lleidatanes. Hi veig un senyoret aquí, Bosca, què tal? I ja tinc aquí en Joel Castanyer. Joel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Escolta'm, qui és la Bosca?
La Bosca és la nostra estimada Euca, és com la nena mimada de la casa.
Està esperant aquí per, no, per entrar a dinar?
Vol entrar a dinar, ja li diem que no té reserva, però és així de tossuda i vol entrar.
Joel, tu cada vegada més, diguem-ne, estàs allò immers en el territori i una d'aquestes propostes és la fruita. I dins de la fruita, la pera de Lleida, que no deixa de ser mai dins dels teus menús.
Sí, bueno, la pera de Lleida és una fruita que ens estimem molt, com totes les fruites que es conreuen aquí al Pla d'Urgell. Jo, que sóc del Pla d'Urgell, doncs hem jugat de petits als camps, als trossos, i per tant me sento molt còmode amb tot el que és fruita. I la pera de Lleida ens va molt bé perquè ens agrada molt, perquè té aquesta dolçor tan característica que això fa que agradi molt tant a la gent jove com a una manada innida li dona aquest contrapunt dolç que sempre és d'agrair, perquè el verd és molt bo. Jo faig ara una dieta una mica potent i menjo molt de verd, però quan incorpores alguna cosa de fruita almenys té molta més alegria, no? Aquesta manideu aquests plats.
Home, d'aquestes tres peres que tenim aquí, ara, la pera llimonera, et marxa la gana, et marxa la set, va bé perfecte per tot, no?
Mira, amb la llimonera va bé perfecte per tot, per treure la set, entre hores, per esmorzar, ara que fa aquesta calor d'estiu, doncs ens va molt bé perquè ens refresca molt, perquè hi ha molt líquid i si està molt fresc agrada molt. I nosaltres agafem amb la pera aquesta i la liquem i en fem un còctel amb benedictina, amb un aiguardent, li fiquem...
Ara no ens ho vols dir. Bé, un còctel, però que el serviu com a còctel o com a aperitiu?
Sí, el servem de benvinguda. Quan arriba la gent a la Boscana, li donem de benvinguda a aquest còctel de pera, que ens han fet fer una vaixella en forma de pera, i la gent es veu el còctel de pera dintre d'una pera de vidre. I és un còctel super refrescant, i també li estem explicant al client que ens ve d'arreu pues una mica la benvinguda a Lleida, benvinguda a la nostra fruita més estimada, que és la pera. És una manera de dir pues benvingut a Lleida, i una icona com és la pera, pues que més que arribar i prendre pera allà.
Home, una altra cosa que podríem fer seria, a part d'això, agafar un tall de pera, agafar una bona llangonissa, no? I també no seria un aperitiu sòlid, perquè combina molt bé, és a dir, som molt de combinar un embotit amb una fruita.
Sí, als pobles s'ha fet molt. Als pobles s'ha berenat molt, o menjar molt fruita, i, bueno, els meus avis i els meus pares, molta fruita amb pa. Cosa que ara al jovent això li sembla molt estrany, no? Però agrada molt. Jo aquí tinc gent treballant del Senegal, del Marroc, que encara ho fan també. Veus com agafen un bon bocí de pa i agafen una bona fruita, una pera, meló també, no? Síndria, i veus que ho fan. O sigui, la fruita al final pot combinar amb tot. I apareix saludable.
Pera, llangonissa, nous i pavo, i ja està.
És una passada, no? Tenim tota la dieta equilibrada en un plat.
Escolta, tindríem també la pera blanquilla, eh? Més petiteta, la pell diferent, la polpa diferent. Aquesta a la cuina també actua diferent que la pera llimonera.
Sí, mira, nosaltres ara amb la pera blanquilla estem fent un ou a baixa temperatura, que li canviem la clara d'ou, agafem una aigua d'espàrrec, les ferifiquem i simulem la clara d'ou amb aquesta aigua d'espàrrec, i a dintre li fiquem la llema, el rovell de l'ou. Ous que tenim aquí al nostre galliner de la Boscana, i després fem una salsa holandesa acadèmica, una salsa holandesa clàssica, i li afegim aquesta salsa holandesa pera. Li afegim la blanquilla, que primer l'hem estofat al forn, seria com una pera al forn, no massa massa cuita, però suficient perquè ens doni una mica aquests tons més torrats, i li afegim a l'holandesa. L'holandesa és una salsa collonuda, tu Pep ja ho saps bé, que són salses que ens agraden molt, però el tema de pera, doncs ens l'han fet nostra, no? Una icònica salsa francesa, pues amb la pera, pues jo em sento que tinc una salsa holandesa casolana lleidatana, i llavors napem aquest ou i ho gratinem a la torradora, a la gratinadora, a la salamandra, ho gratinem una mica i ens queda aquest cruixentet i melós de la salsa.
Un plat molt minimalista. Ara m'has fet pensar en un plat que m'agrada molt, que jo fa temps que faig això, que és la pera blanquilla passada per la planxa i acompanyada amb llardons d'ànec. Un ànec amb peres, diguem-ne, una miqueta diferent.
Una mica diferent. Bueno, és fantàstic, no? És algo que ja, mira, m'ho estàs dient, jo ja estic salivant. Boníssim, combinació perfecta. Nosaltres també estem fent proves de pera amb colomí, pera amb ànec, com has dit, però el que volem és que sigui el protagonista, no? Normalment era ànec amb peres i ara volem que sigui peres amb ànec. I l'enginy ara el que estem fent és que la pera sigui el pal de paller de la recepta, que, no? Com si l'ànec la guarnició i la pera el producte principal. És una cosa que l'equip estem molt il·lusionat i quan donem a provar aquests plats al nostre client, que tenim sort que hi ha molt client d'aquí, que tots ens estimem la fruita de Lleida i la pera de Lleida, llavors ja tenim mig partit guanyat perquè la gent ja li fa molta gràcia, puguis menjar una pera molt diferent com de la menges a casa. I el client que ve de fora també ens ho està agafant superbé. Tan bé que volem fer fins i tot una bogeria de fer sol un menú de fruita, on hi haurà tota la fruita meravellosa que tenim a Lleida, la pera, com no, serà la més protagonista, i que hi hagi un mosaic d'un menú superfruitero i super una mica trencador i una mica transgressor. Jo dic que com a cuiner aquí comencem a prendre riscos, però tenim la sort que tenim el restaurant molt ple. Jo dic, fins que no veiem que es comença a buidar alguna taula, podem tibar una mica la corda de prendre aquest risc. Bé, amb paisatge.
De fet, quan un crea és quan una vegada es fa diguem-ne, vol canviar les coses, no? O vol canviar el món. Si tots anéssim fent sempre el mateix, el que ja està fet, allò ja està fet.
Sí, i a part, Pep, tu saps que els cuiners som gent molt inquieta, som gent que la monotonia i les zones de confort ens agraden per una estona i sempre ens agrada no tindre reptes, obrir portes, esbrinar que hi ha l'habitació del costat, i llavors amb la cuina tenim la sort que cuinar i amb el ventall que tenim de productes a Lleida, que on presumeixo perquè tenim una cistella meravellosa que en presumim, en vegades fins i tot penso que poc, però és que és real. Pues poder jugar amb tot això és molt guapo, és molt guapo, i l'equip de cuina ens ho estem passant molt bé. Mira, ara estem tots aquí fent IMASD i amb molta fruita que vindrà també ara en aquest menú, i és una passada.
Escolta'm, tenim la pera que ens queda, la conference, la conferència, aquesta té unes altres característiques totalment diferents a la blanquilla. Aquesta què hi faríem?
Mira, amb la conference agafem el que estem fent avui, és agafem i la curem amb cal, aquests productes que venen, bueno, el Kiko, el Sosa i tal, pues la curem amb cal, i el que fem, tenim una textura com si estigués cuita, però no, no ha intervingut a la cocció. Per tant, tenim tot el sabor d'una fruita crua recent collida, però amb una textura de cocció. En aquest cas, el que estem fent un formatge del Tupí, que fem aquí a casa, comprem formatge del Tupí, però després l'amanim d'una manera que el fem nostre, i fem una pera amb formatge del Tupí. Seria un matón peres, però també el que us deia abans, no? En aquest cas, la principal, la protagonista, és la pera, que en fiquem quasi mitja pera, i després una mica de formatge del Tupí, i també en fem un sirop de flor de saúc, que cultivem naltres, i fem un sirop allí per alinyar, com si fos la mel, una mel de flor de saúc. És un mel i mató amb peres, una mica diferent, amb nous també, evidentment, però superguai, i amb una tècnica a la pera molt, molt singular, molt nova, molt d'aquests productes que ens arriben a les cuines d'última generació.
Joel, la teva mare, quan veu aquests plats que fas nous i això, que segurament el resquitx això no hi tindria cabuda, però aquí la Boscana, que veu una altra manera de menjar la pera de Lleida, la teva mare, que ja té una certa edat, què te diu?
Ma mare sempre diu, aquí cuineu punyetetes. I llavors el que sempre fa, ve a provar-lo, perquè li encanta, i llavors nosaltres fem la prova de menú, la meva mare, la meva dona, que elles dos no, tenen més bon paladar que jo. Suposo que és un tema femení, això, però em sap greu dir-ho, com a cuiner, però, hòstia, és que les certen totes, no me'n deixen passar cap. Quan veuen que alguna cosa no està prou, al final ho detecten. Llavors provem els menús i la meva mare, la veritat que li encanta veure el que estem arribant a fer i li fa molta il·lusió. I mira, us diré una cosa que ens faria molta il·lusió a tot l'equip de la Boscana, que és buscar una segona estrella Michelin. Quan buscàvem la primera no ho vam dir mai, però ara, mira, ja soc mai...
Ja es diu, eh?
Ara ja m'ha llançat una mica i ja ho vaig dient i ens faria molta il·lusió. I quan passa això, que tinc ma mare sentada provant el menú o quan ve a veure'ns i tal, quan veu que busquem la segona se li posen els ulls vidriosos. I llavors veig que li fa tanta il·lusió que jo ja només veure ma mare amb la il·lusió que té encara ens pica més a l'equip per voler-ho aconseguir, perquè ma mare es comença a fer gran i ha donat tota la vida a la restauració, és una enamorada de la restauració, continua estant al peu del canó, però quan us dic al peu del canó és la primera i és l'última, com les dones de pedra picada d'aquella generació, i pues, bueno, té tota la il·lusió del món. I tornant a el que parlàvem, li encanta veure que fem receptari, el seu receptari, perquè faig coses amb ella, faig un coll de pollastre, intento, amb ella li agraden molt els menuts, perquè la seva mare tenia una carnisseria al mig de Mollerussa, doncs fem molta cuina de menuts, una mica en homenatge amb ella, i amb ella li encanta veure com li estem donant el tom, amb coses enginyoses, però sense perdre l'essència del sabor, no? Al final som cuiners de poble, i els cuiners de poble, Pep, tu saps molt bé, ens agrada molt el sabor, i llavors aquest punt d'enginy, però també de mantindre la cuina del poble, pues crec que és un còctel que li agrada i esperem no decepcionar-la mal, mai.
Segurament que no. Hi ha una cosa, i és que, Joel, això ho hem de tenir-ho clar, que moltes vegades un pot tenir moltes estrelles, però si no té gent al restaurant a la taula, malament rai. Tu, per sort, tens gent a les taules, per tant, això ja és totes les estrelles del món. I sí que hi ha una cosa que, això ho hem de dir-ho, i mira, quan tu parles amb un de Lleida i li dius, escolta'm, a on t'haig d'anar a menjar? I quan et diuen aquest lloc, aquest altre, i quan moltes vegades surt a casa teva, alguna cosa serà. Per tant, tens un deure, sobretot, per la divulgació, per la defensa d'aquest patrimoni gastroalimentari que teniu en aquestes terres de Ponent, i sobretot per tota aquesta pagesia que tenim, que ara fa un moment en parlàvem, perquè si no, malament rai, és a dir, jo no m'imagino tots aquests camps aquí al costat de la Boscana buits de fruiters.
Mira, és una cosa que, mira, m'ho estàs dient, Pep, i se'm posa la pell de gallina. Com a cuiners tenim el deure, i deure és una paraula que no m'agrada, però hem de tenir la il·lusió, jo la tinc tota, amb cuinar el que sempre s'ha dit, el Santi Santa Maria, el Freddy Girardet, no estem inventant res, vull dir, tots els grans cuiners del món i de la història han mirat el paisatge, no? O sigui, mirant el paisatge cuidem a famílies. Cuidant a famílies, cuides els teus veïns, cuides els teus amics. Jo sempre dic que la Boscana és el que és gràcies a la quantitat de casaments, batejos, comunions que hem fet de gent que majoritàriament o molta gent, directa o indirectament, viuen de la pagesia. Per tant, jo quan la benvinguda a la Boscana és un còctel de pera, jo em sento molt a gust i molt tranquil i molt cofoi, i fico el tio més simpàtic al bufet o la més simpàtica a oferir la benvinguda amb la pera de Lleida, i ho faig perquè ho sento així, i penso que, no penso, i veig que quan arriba la gent tothom diu, hòstia, pera, diu, cada dia me'n dona la dona per dinar, diu, coroi, diu, però aquesta és diferent, eh? I a part, al portar una mica de licor, pues encara els hi agrada més. Això fa que ja creés un bon ambient i es percep, eh? Veus com la gent, els d'aquí primer, però veus com venen els de Barcelona, perquè aquí també tots tenim parents a Barcelona i tal, i quan veus com s'ajunten tots a la vora de la pera i a la vora de la fruita de Lleida, amb la poma també fem un còctel sòlid dintre d'una poma, molt xulo, i veus, perquè fem un bufet de fruites a la benvinguda, i quan veus la gent al comentari i lo a gust que s'ho mengen, a mi em fa veure que no és tan important el foie gras, el caviar, el llamàntol, la llangosta, aquests productes que tenim idealitzats o la cistella del mercat és la part més cara, jo veig que la gent disfruta tant menjant el paisatge, un producte tan humil com una pera o una poma o un préssic nectarines, paraguayos, platerines que tenim aquí, de les millors del món, per no dir la millor, quan veig el que disfruten, vull dir, no tinc cap dubte que els cuiners hem de cuinar el que tenim a la vora. Ajudem a la gent, a l'economia, perquè aquí al poble estan marxant molts fills de pagesos i molts pagesos s'estan jubilant. I veus com n'hi ha que arrenquen fruites boníssims per plantar llaufals, perquè és més fàcil. I a l'hora de rendar-los és més fàcil. I això és una cosa que ens hem de posar molt... No ho hem de lluitar quan ja no hi siguem a temps, ho hem de lluitar avui, però amb molta predisposició i que són productes tan dignes. Jo sóc un enamorat del bulli, per exemple, i el bulli fent moltes coses amb fruits secs i moltes coses amb productes humils i van ser el primer restaurant del món. Tots els cuiners de la nostra generació hem de cuidar molt els productors, el paisatge. Per sort és una tendència que crec que ja ho estem fent. Gent com tu, Pep, que ho defenses molt i ho divulgues molt, ens hem d'ajuntar tots i tindre-ho tot molt clar, que aquest ha de ser el nostre objectiu. I penso que ha de ser el més important. A partir d'aquí ha de vindre tot l'altre.
Joel, la Buscana i jo volem taula i menjar un menú de pera de Lleida.
Pues això ben aviat ho tindrem, un menú de pera de Lleida.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I al final del programa d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio volem una bona sobretaula. Una sobretaula avui amb l'Enric Torrent, un dels nostres artesans xarcuters de casa nostra. Enric, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta'm, tinc una gana. Jo ja he fet avui el dinar, ja fa una bona estona, he fet un dinar d'aquells de les 12 del migdia. Estem fent aquí la sobretaula avui a la Fonda, però jo ja vull pensar en el ressopó. I aquest ressopó m'agradaria avui que parléssim de la botifarra dolça, molt típica de l'Empordà, eh?
Home, producte estrella. És un dels productes... Què diem de la botifarra dolça?
Què en diem, eh? Tu encara ets d'aquells que... Tu què t'agrada més, la botifarra dolça o el fuet dolç?
Depèn de l'ocasió. Si jo el que vull és seure'm a la taula ben tranquil i menjar-me-la amb tota la tranquil·litat del món, una botifarra dolça ben cuita, amb la seva poma, els seus costonons de pa, aparteu-vos.
Aparteu-vos, eh?
Sí, clar, si hem d'anar ràpid o, per exemple, estic fent un cafetó, doncs mira, allò, un fuet ben dolç, ben sequet, passa, però terriblement bo.
Clar, ara tota la gent que no hagi tastat mai el fuet dolç dirà, què diu aquest ara de l'Enric, un cafè amb un tall de fuet dolç, no? Perquè, clar, el fuet dolç podríem dir que, evidentment, és la versió seca de la botifarra dolça, però pels que no ho hagin tastat mai, expliquem com s'elabora una botifarra dolça. Què hi ha allà dins d'una botifarra dolça?
Hi ha dos ingredients bàsics, la carn i el sucre. I després tres, que obligatoriament hi han de ser, però amb molt poca proporció. Sal, una punta de sal, perquè tot dolç ha de tenir la seu sal. Una mica de ratlladura de llimona, i la canyella, que això és allò que diem sempre, uns hi posen i els altres no, però és, normalment s'hi posa, una mica de canyella.
Has dit carn, aquesta botifarra és molt magra, eh?
Sí, carn magra de l'Espanya, ben triada, ben polida, picada, i la mateixa proporció de sucre. Diu... Tot pastat amb la sal, la llimona i la canyella embotit i a assecar. Clar, llavors fas un fuet dolç terriblement bo.
Oh, oh, oh. La gent que no l'ha tastat, que vingui cap aquí a Sant Climent Sescebes, a Can Palai, a tastar-la, no?
Ah, exacte.
Ja veuràs.
Aquí els esperarem amb una botifarra dolça seca al punt que els farà gaudir.
un dia d'aquests et trobaràs un autocar que posarà la Fonda de Catalunya Ràdio, vindrem tots aquí a buscar fuèndols, ja ho veuràs, ja. Enric, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del passís d'avui de Judith B. Jones, que diu: cuinar exigeix atenció, paciència i, sobretot, respecte per al que dona la terra. És una forma d'adorar, una manera de donar les gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i us esperem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.